COPE Menorca.
Són les 12 i 50 minuts, és la COPE i és el Matí de Menorca que continua i temps per començar la tertúlia de cada divendres amb els tertulians que us acompanyen via telefònica. Joan León, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia i salut d'antigament. La salut també és important, Joan, i tu ho saps.
És molt bona de tu.
És molt bona, quan te'n tenim, sí, que és bona de tu, la salut. José Barber, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Molt bé, i Toni Febrer, bon dia, que acabo d'arribar.
Molt bon dia, i la salut aquesta que heu dit, sí. Tothom a la Val d'Ude, bon gep.
Sí, però fixa't tu, les costums com baraten, que antigament bon dia i salut, d'en sí. Sempre, i vull dir només més bon dia ja en tenim prou, no?
Bueno, bon dia, qualcú deia bon dia...
I salut que Déu-mos do.
I salut que Déu-mos do. Ahir afegíem, i que Déu-mos do.
Exacte. Bueno, no?
Però també, sí? També hi ha que dir una cosa, que fa canviar molt, eh?
Sí, clar.
Perquè te'n vas pel carrer, i dius bon dia i no te contesten.
Ja.
Te dius bon estar i no te contesten. I arriba un moment que dius, bé, jo també faré el mateix. Perquè jo me'n record tantes, quan sorties, bon dia, te saludaven, no sé què. Avui, si gent passa olímpicament i cadascú va al seu, si no són gent coneguda.
Dependeix dels sectors, perquè jo et diré que jo quan m'aixequi el matí a les 6 del matí per anar a fer el cafè, damunt la cera, tinc una cera bastant llarga per d'arribar en el bar, i damunt la cera sempre me'n solen trobar 7 o 8 persones, que en el principi, ara ja m'ho saludam de rutina, però en el principi que no els coneixia, inclús se me van adelantar en dir-me bon dia. Vull dir que aquesta gent molt educada, la veritat.
Sí. Després hi ha allò de que aquí a vegades potser veu gent que no saludes i en canvi quan vas fora, fins i tot a lo millor la gent de Ciutat quan va a Mó i veu gent de Ciutadella, i ja no te vull dir si vas a Palma a Barcelona o a Madrid i troben gent de Menorca que sembla que te coneixes de tota la vida i fas uns espans i veir-les. Però bueno.
I és cap d'any, és vespre, que tothom va sopar junt allà a un restaurant i després sembla que tothom es coneix de tota sa vida,
sí,
t'abracen i besos i cap
punt. Però això ja són els efectes etílics que fan que sa gent sigui més amable i més cordial.
Bueno, per això moltes vegades deim que hauria de ser Nadal o Sant Joan cada dia.
Però no seria aguantador. Seria aguantador. Escoltau, aquest dies a veure si vosaltres us deis que penseu el tema de Ferrovial, és tan important per als ciutadans normals que a tota hora tots els mitjans bunxarren de Ferrovial, que si se n'ha d'anar, si no, que si se'n va serà no sé què. Què trobau, Joan? A tu t'afecta molt això de Ferrovial?
Jo el de Ferrovial no m'afecta gens, més que el que tu dius, en els diaris que enratllen molt, però jo crec que s'enratlla molt políticament, però políticament per als qui governen. Perquè al fin i al cabo, si Ferrovial estigui en els Països Baixos, o estigui a Helsinki, o estigui a Can Perico de los Palotes, si l'han de mester per licitar alguna carretera que es faci nova, o algun pont, o alguna obra grossíssima d'aquestes que només poden fer Ferrovial o les empreses afins o iguals que Ferrovial, jo crec que en els únics que els interessa és això. Jo m'és ben igual si la carretera de Mó a Aló o de Ciutadella a Ferreries o de Ferreries a Santa Caldana a la fa Ferrovial, perquè no, una empresa nostra l'únic que pot fer és aportar subcontractes, però una contracta sempre la traurà una empresa com Ferrovial o Agroman o els que siguin.
Escoltau, però empreses que en principi van néixer a Espanya i que després han anat a altres països, a Holanda, n'hi ha unes quantes, perquè no sé què deu tenir Holanda, n'hi ha hagut sempre, però és que ara sembla que és la primera i sembla que s'acaba el món, José.
Sembla que es paga d'impots,
ja.
O perquè al senyor Sánchez li ha vingut malament.
Molt bé. José.
Bueno, jo crec que és una cosa que hi ha dues vertents molt importants per això, que és una empresa de lletres de neon, perquè no hi ha que dubtar on això, que l'empresa Ferrovial des de fa molt d'anys és una empresa molt ben gestionada. La família d'en Rafael del Pino, ja fa, son pare ja era president en aquella època, que jo el vaig conèixer fa molt d'anys, aquí va venir a Mó, a uns amics nostres, i era una persona molt sèria, una persona que podies escoltar-lo perfectament sense que tenir aquest tipus de problema. I bueno, quan una empresa com Ferrovial no està enrenyant d'una coseta petitona, pren la decisió aquesta de canviar d'Espanya, no sé, en cap a Holanda, als Països Baixos, a los Países Bajos, jo crec que és una cosa que està molt meditada, molt ratllada, molt pensada, i no hi ha dret, per del meu punt de vista, Antoni, supos que opinarà el contrari, que el govern central s'hagi tirat a Déu allò des del principi de qualsevol ministre d'en Sánchez a dir de tot, fins i tot descalificar en el senyor Del Pino. Vamos a veure. Jo crec que aquí, aquesta empresa, hi ha que tenir en compte una cosa, que hi ha empreses que són bancàries, que, per exemple, en Botín té un percentatge del Banc de Santander, però no és Banc de Santander, no és ell, i el percentatge és molt petit. El senyor Del Pino, el percentatge que té del capital de Ferrovial és un 20,40. Vamos a veure, és una persona que verdaderament se juga molt bé les habitualitats seues perquè ha invertit allà dintre. I quan ells prenen la decisió de Netsen, l'explicació que jo he sentit, l'he sentit a més d'una vegada, ha estat perquè els interessa cotitzar a la bossa dels Estats Units. No per motius fiscals. Si fos per motius fiscals, jo els criticaria molt, perquè si se'n van allà i deixen de pagar a Espanya imposts, jo diria que això és, me sembla, dolent. Però aquí és una empresa que està ben gestionada, té una transparència cara als accionistes importants i el que vol fer és créixer a nivell internacional. Vull dir que nada menys que el 90% dels ingressos de l'empresa aquesta ve de l'activitat internacional, el que deia en Joan León. Jo que m'importa que la faci la carretera de Moes a Ciutadella o no la faci ell, que la faci un altre.
I no serà, Sotoni, que tal vegada, degut a que en Sánchez ara serà president d'Europa, aquesta notícia de que una empresa tan important com aquesta se'n vagi d'Espanya no li hagi fet una mica li hagi tocat una mica tesdallons i hi hagi hagut aquesta reacció, o no?
Bueno, no ho sé, jo és la veritat...
No ho saps, però que tu tenies no, el directe amb aquestes coses.
No, bueno... O sigui, des de qualque sector volen treure el patriotisme per una banda i per un altre sector entren la possibilitat de que a nivell europeu hi ha lliure circulació de capital. Si bé, per tant, jo en principi no tenen que dir res en absolut. Puc estar totalment d'acord amb el senyor Del Pino quan vaig sentir ahir vespre en les notícies que l'empresa, els obrers queden aquí, els contractes queden aquí, cotització queden aquí, les infraestructures queden aquí i que se'n va, com molt bé ha dit en Josep, per tenir una... repercussió més internacional de vols de Nova York i tal i qual. Però, per una altra banda, estic totalment d'acord amb el que en Joan ha dit, i que des del punt de vista personal i, me sembla, de la ciutadania, no crec que tingui cap importància el problema de Ferrovial. Salvo que, supos que d'aquí 50 anys menys, diré 5, en vez de 50 diré 5, d'aquí 5 anys, a lo millor, ni s'enratllarà del problema de Ferrovial i d'altres empreses que se'n puguin anar, perquè m'imagino que hi ha d'haver una urbanització fiscal a nivell europeu, perquè si som a la Comunitat Econòmica Europea i resulta que hi ha d'haver la lliure circulació, de la mateixa manera que podem defensar que francesos vinguin a comprar a Espanya, també espanyols se poden anar a comprar a França, i no puc entendre a nivell europeu que Irlanda sigui un país fiscal, Holanda pugui tenir menys ingressos, Liechtenstein i un altre, etc. És a dir, jo crec que arribarà un moment en què la Comunitat Econòmica Europea es posarà d'acord en què els impostos que rebin els països es veuran de ser pràcticament homogenis i tothom, perquè si no hi haurà el que es diu, en certa manera, un dumping de carregar-ho, com passa, per exemple, a Espanya. Ara imagineu-vos que Balears, per dir una cosa, diguéssim que totes les indústries que no siguin turístiques, que vinguin a instal·lar-se a Mallorca, Menorca i Ibiza, deixaran de pagar determinat tipus d'impost.
Això és una tàctica perquè vengui, perquè diuen que si pagues... uns diuen que si els impostos són més baixos et genera més recursos econòmics perquè la gent té més ganes de gastar, d'invertir.
Bueno, això és una. Ara, jo no me faran creure que Ferrovial, quan se'n va, no només se'n va per tenir una projecció internacional, sinó que també se'n va perquè ahir devia demostrar als accionistes que els dividendos com a conseqüència dels guanys a nivell internacional
li serà rentable.
Li serà rentable i ells cobraran un poc més. Per tant, que no facin veure que se'n van única i exclusivament per això també hi hem d'anar amb el sentit de que volen guanyar i pagar menys a Holanda que a Espanya.
Però una empresa... els guanys, els beneficis.
Sí, estic d'acord.
Són superimportants.
No, sí, jo estic d'acord.
Són superimportants.
No t'ho he de criticar, no.
Perdona, Toni. El primer interessat és el senyor Del Pino.
Evidentment, i els accionistes. I els accionistes.
I els accionistes. Però els accionistes, si no ho veguessin clar, haguessin votat en contra.
Evidentment.
Quan les explicacions que han donat dins Ferrovial no té fa un dia ni de dos.
No.
I després de l'atac feroz que en Sánchez va muntar amb els seus ministres en contra d'aquesta sortida de Ferrovial d'Espanya i Nacent a Holanda, perquè ha estat un atac feroz, un darrere l'altre, els ministres, però i ses, ministre i ministre. Vull dir, jo quan dic ministres, englob homes i dones. Vull dir, jo l'atac feroç aquest, Toni, és el que no m'ha agradat gens.
Bueno, jo te puc dir que l'atac feroç, que no t'hagi agradat, vale, hi ha qualcú que inclús... a devermolarà el patriotisme en defensa de que no se'n vagin.
No, i uns altres...
Bueno, escolta, cadascú pot pensar el que vulgui, jo no t'he
dit. No, però Toni, jo te donaré una explicació
que
quan hi va haver una empresa tan important, diria jo, com Ferrovial o més, que és la Caixa, quan va canviar de Barcelona, de Catalunya, i se'n va anar cap a
València.
Qui va haver un atac feroç de tot el govern, català?
No, perquè es mantenia dins el país nacional.
No. Els catalans no se senten espanyols, la gran majoria, qui mos governen.
I els catalans es van rebel·lar, o no?
Rebel·lar? Quina cosa van fer? No res.
Van protestar.
Res, un dia, dos, tres o tres.
Això també, en Ferrovial passarà el mateix.
I Ferrovial, d'aquí dos dies no engallarà més.
Fa mesos
sí.
Que està...
Bueno,
i en tot cas, el que sí que és curiós és que hi ha ministres, sobretot del sector de Podemos, que diu que hauria de tornar els doblers, com si l'Estat li regalés els doblers a Ferrovial. Ferrovial, el que ha guanyat de l'Estat és perquè ha fet unes obres i ens ha cobrat, evidentment, no són regals.
Amb això estic totalment d'acord, o sigui, no té que tornar res, perquè si li haguessin regalat, la responsabilitat seria dels qui el va regalar.
Exacte.
I una altra cosa és que si ells van licitar en llei i ordre i s'ho van endur, no els tenen que durar res.
En tot cas, tenim, no sé si ens poden sentir orgullosos o no, d'empreses com Ferrovial o ACS, que de les obres més importants que es fan a Europa i també gran part del món estan fetes per aquestes empreses espanyoles que tenen la filial a Espanya o en els Països Baixos, però que van néixer aquí i que tenen un munt de gent de tot el món.
I si miréssim història empresarial, estic convençut que hi ha més d'un Ferrovial que se n'ha anat.
Molt bé, i altres
jo el que dic és una cosa, sí. Que, per exemple, aquí ara ratllam de Ferrovial, que fa obres per tot el món, mm-hmm. I això és ben bé i és constatable, i obres molt grosses.
Sí, sí.
I resulta que per una obra que no és, entre cometes, tan grossa, han hagut de demanar gent perquè vengui aquí a fer feina des de Finlàndia, des d'Alemanya...
Des de Polònia. Sí,
espera.
I viuen tots allà.
A Sant Salomó.
Maquinària, que és que sembla que la maquinària no n'hi ha aquí, de maquinària, n'hi ha.
Sí,
sembla
sí.
Que no hi ha gent que pugui manar la màquina. Crec que n'hi ha, de gent que mana màquines aquí. Hi ha camions, hi ha de tot. Clar que sí que n'han emprat d'aquí, perquè no, per subcontractes, no tenen altre remei que demanar gent, camions i maquinària d'aquí. Però el grueso del pelotón...
Són de fora.
És de fora.
Sí, sí, sí. I no aturen ni dissabtes ni diumenge.
I crec que els únics que guanyen són els de Mercadona, perquè hi van a comprar.
I es porta Ciutadelles Vespes perquè quan tenen un dia lliure surten i s'ho passen bé.
O sigui, que no m'acadriquin a Ferrovial per anar-se'n a Holanda, perquè no.
Però, veure, és que està personal... qualificat per tot això. És molt complicat i cada vegada ho serà més. Quan nosaltres podem veure que amb una enquesta que van fer l'altre dia, que van fer a la gent jove, que van demanar a veure què els agradaria ser, un 70% va dir que li agradaria ser funcionari.
Hombre, primer... va. Hombre, no, per valor, i això.
perdona, la cultura aquesta que hi havia fa molt d'anys, la cultura de la feina i de l'esforç, que jo me'n record quan era un jovenot, empreses que se creaven aquí a Menorca, tant de bisuteria com de calçat, com de formatge, que eren empreses d'aquestes, que veies els empresaris amb molta il·lusió, el personal que anava a fer feina, amb molta il·lusió, la gran majoria, perquè els havien agafat i ja eren fixos, i a més que tenien el gran avantatge, que tenien una feina segura, cobraven cada setmana, perquè en aquella època cobraven cada setmana. Vull dir, i ara el que proposam en aquest país és que ara faguem feina 4 dies de 7.
Però 4 dies subvencionats, perquè però, ho pagarà l'Estat, en això.
És que han creat un país subvencionat a tots els nivells socials, empresarials, etc. Perquè les empreses que poden anar a demanar fins a 200.000 euros per poder tenir els 4 dies aquest que la gent faci feina, que jo que no me venguin a explicar que en 4 dies faran la mateixa feina que feien en 5.
A part de no fer la feina, eh? A part de no fer la feina, José, hi ha una cosa que jo me posa trist, perquè ja nerviós ja no m'hi poso res, a Ciutadella teníem una escola, que li dèiem l'escola sindical, que ensenyava sabaters, ensenyava fusters,
Fusteria, sí. Fusteria i Hidalgo, que en certa manera ajudaven en certa manera a formar fusters.
A part d'això, que en Mascaró, que després la van llevar en aquesta escola, l'escola sindical aquesta la van llevar,
sí,
i que en Mascaró de Ferreries demani gent perquè es vulgui ensenyar a fer sabates i tal. Això em posa trist, jo, veure que hi ha empresaris que no poden lluitar contra aquest dèficit de gent, de personal, que s'ensenyaven des dels 13 i els 14 anys i no els explotava ningú, i quan arribaven en els 16, que és l'edat ara reglamentària per fer feina, ja estaven poc més de mig ensenyats. I ara resulta que volen cobrar com un home en els 16 anys i no saben fer una amb un got. Això és trist.
Bueno, trist, va, anem a veure. O sigui, el que sí que és de bo és que dins el món industrial, les enquestes així ho demostren i tot, inclús les notícies, és que, per exemple, a Gallant de Menorca, concretament, és evident que hi falten fusters, electricistes,
manobres,
fontaners,
xòfers,
manobres, xòfers, qualsevol sector. A inclús, si m'apriteu tant, hi fa sector de restauració i turisme,
sí,
també falta.
Metges.
Per tant, hi falta de tot. Metges, tal i qual. I el problema que és global, sectorial, personal, quin és el problema?
Jo crec que el problema és que tenim una falta de personal molt grossa en tots els sectors i després tenim una sèrie de gent que no té feina, que està aturada i que no saben què han de fer amb ella.
Això
és una cosa.
I després, anem a veure, hi havia una època que, per exemple, quan un estava en esparo, hi havia una cosa que es deia que vostè perseguir en esparo i cobrar d'esparo té que fer un curs d'especialització, per exemple, una altra cosa.
Vegades,
o sigui, el normal és que avui en dia s'ha de recuperar el reciclatge de la mà d'obra, agradi o no agradi. A part de que si arrellant de metges, el problema dels metges és que no volen venir a fer feina aquí perquè tenen el problema de que no hi ha pis, o que si troben pis
és
molt car.
Sí, sí.
Si arrellam a la restauració, resulta que ni cuiners ni camarers ni ningú de la restauració pot venir aquí perquè no troba habitació i és car i tal i qual. Per tant, anem a veure, hi havia una època en què els mateixos hotelers donaven
habitació.
I quan ara reps les notícies de qualque ciutadellant que, per exemple, a Noruega, Suècia o Estocolmo, allà on sigui, resulta que té un sou de 4.500 en casa habitació de franc i damunt un plus.
Sí.
En què juguem? Per tant, és normal que hi hagi dèficits. Ara bé, els polítics, en aquest cas, diré, les institucions, i en el cas, en aquest cas, de la formació, han de promocionar a tope i a incentivar la formació professional. Agradi o no agradi, però què és que passa? No, quan jo sigui president, no, el que has de dir és que quan jo sigui president, evidentment, que serà d'aquí a 50 anys, promocionaré la formació professional en aquest sentit, incentivaré, i en vez de donar a aquests empresaris que ara volen fer 4 hores a subvencionar-los en 200.000 euros, a lo millor poden subvencionar a la empresa que fomenta la formació professional amb aquests 200.000 euros. euros. Per exemple. O el concepte que tots són, volen ser funcionaris. Això s'acaba senzillament en que les plantilles dels funcionaris no creixen indefinitivament. Hi ha un cupo. I per cert, l'altre dia vaig veure que el Partit Popular en certa manera demanava en els seus càrrecs elèctrics que han de disminuir la pressió funcionarial i sobretot una cosa que són els càrrecs de confiança.
Bé, això és el quant de sempre de tots els partits polítics que mai ho fan.
I sobretot quan som en eleccions.
Exacte.
José, vamos a veure. No me acuerdo.
José.
Vamos a veure. Jo aquest dia m'he mirat un poc el tema econòmic d'aquí de la Menorca, perquè jo me'n record que l'any 75, quan jo vaig començar a fer feina a Banca Catalana, se va fer un estudi importantíssim, que un estudi econòmic, que li deien sabia de...
Sabia menorquina.
Via menorquina del creixement. Del creixement. Sí. Que nada menys que l'any 75, el sector primari, els pagesos, representava un 14%. L'indústria era un 46%. La construcció, només un 1%. I els servicis, un 38% en 70%. Què vol dir això? Que en aquella època hi havia les tres pates importants, que era el camp, la indústria i els servicis, que estaven molt de sol. Després, Toni, Morenà amb el 2008. És curiós, eh? Sector primari, 1,80. Indústria, 6,3. Això vol dir que el sector primari, si indústria, representa a Menorca el 2008, no arriba a un 9%. Després, la construcció, un 10%, i després els servicis, ja Morenà amb un 80-50. Aquí no hi ha un estudi de com que representa el funcionariat que hi ha aquí a Menorca, perquè jo ja no he anat a escarbar més. Però això te va demostrant que és una pena que, i amb això estic totalment d'acord amb els polítics aquests, que diuen que haurien de frenar un poquet perquè és el tema de turisme, que no sé com, perquè és la manera que vivim, nosaltres vivim cada mes del turisme, i apoyar la indústria. Però el que deu vosaltres, hem de tenir la gent preparada perquè la gent que se vulgui ficar en una indústria pugui tenir personal qualificat per fitxar-lo. No? Això és una cosa que jo verdaderament me preocupa. Com diu en Joan León, no me pos nerviós perquè jo en el 77, prop del 78, molt poques coses me posen nerviós.
Com que teniu la pensió assegurada i tot això, vull dir, no
hi ha...
Bueno, la pensió. Demaneu Hacienda, ara.
Més, exacte. I veuràs, enguany, si esteu acostumats a que vos tornaven qualque cosa, enguany me sembla que tornaran una mica manco. Cada any la cosa va minva, i és que han de pagar, paguen més de cada any. Escoltau,
perdona, jo no sé vosaltres què vos passava, però jo cada any tenc de fer es ferrer, a més de més de lo que ja pac cada mes, t'hem de fer esferrer a final d'any.
Aquest és molt.
No té molt. Cop bastant molt.
Molt bé. Això és que no t'ajusten bé les retencions de cada mes. Si t'ho fessin així com toca, no pagaries.
No, molt bé, fantàstic.
Escolteu, que heu sentit, us he passat el vídeo d'una Yolanda Díaz, que diu, no sé què diu dels homes d'esquerra, no sé si en Toni ho ha escoltat. Què has escoltat, Toni, o no?
He sentit una cosa de Pedroso, no sé què.
De Pedroso, no, Peñazo. I després, l'escoltarem.
No sé en quin sentit ho diu, el de Peñazo.
No ho sé, però bueno, our mom.
Los hombres de izquierdas, ¿es un peñazo, Ana, de verdad? O sea, de verdad, o sea, con perdón, pero es un peñazo, vamos, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo.
Vale, pero necesitamos esperanza, se supone, danos esperanza. Por favor, Yolanda.
Yo también, ¿eh? Pero son un peñazo. Yo creo, es verdad. Sí, porque encima se creen con el prurito esto de que ellos no son machistas, claro. Y esta cosa, porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados, en fin, no hay cosa peor en el mundo, perdón, pero no digo nada.
Molt bé.
No articula ni una frase sencera. Alguna que només cerca es vot aquí, en aquest trosset, sí. Perquè em farà més per cercant el vot dels homes, però només cerca es vot de les dones. I aquesta senyora, quan tingui el vot de les dones, farà ben igual que el que ha dit, perquè està ministre de Treball i està fent això, i què és que ha fet per als treballadors?
Molt, molt.
Ni un pil.
Bueno, jo no m'identifico el que diu aquesta senyora, que jo no som un penyazo.
Ni és d'esquerra.
Un penyazo me pesca és una persona molt molesta i pesada. Jo crec que no som molest ni som pesat. El que passa que a vegades vaig en el meu rotllo i és que no me cau massa bé, li faig poc cas. I és que me cau bé, li faig un casel, doncs.
Sí, això ho fa tothom. Tu, Toni, què trobes?
Hauré de cercar en el diccionari el significat de penyazo.
Penyazo.
Perquè de penyazo, si ve de penya...
De parrat o...
No ho sabem. Però el que fa referència a que no són machistes, pues jo no seria tan penyazo. Jo diria que machistes n'hi ha de dretes, d'esquerres i de centre i de tota qualitat. Perquè entenc que és degut a una formació que duim ancestral d'anys i anys de pur machisme. I això implica un canvi de mentalitat, un canvi de visió i assumir que, en el fons, tots som iguals i que tenim els mateixos drets.
Això està molt bé, però només fa falta veure una cosa. En els ajuntaments, a Menorca, tenim majoria de dones. Els funcionariats són majoria de dones. Segons quines feines, són majoria de dones. Hi ha feines que les dones no hi van, no feien campanya perquè les dones facin de camioneres, facin de manobres, facin de fusteres.
Però fa,
no
ja hi ha exercicis,
sí,
dones.
Sí, i està molt bé, però no és perquè ningú ens impedesqui que facin aquestes feines i ningú empenya les dones a que siguin infermeres o siguin sanitàries.
No hi ha cap de botaner, jo.
Bueno, ni podria haver.
Escolta, Joan, l'altre dia vaig a veure la professora des de Vendres Sant, la meva senyora,
i a costaleres.
I vaig veure moltes costaleres, o moltes, bueno, i fa 50 anys
no n'hi havia
cap. I, per tant, això també és una manera de que la societat evoluciona en el sentit de que totes les dones i els homes tenen els mateixos drets. I això es té que arrelar. I jo considero, i amb això sí que tinc una preocupació, i és que veig avui en dia que la joventut es manté i prolifera encara més el machisme i la diferenciació en sexes.
Però aquest tipus de masclisme ve degut a la diversitat cultural que tenim, i això a vegades no queda bé dir-ho perquè no és políticament correcte, dels costums i maneres que tenen els nous vinguts i visitants de la nostra terra, que s'incorporen i incorporen també els seus costums i les seves maneres de veure la societat.
Però sí que és de bo que la gent que ve, com a mínim, es veuria, en certa manera, de, quan dius aclimatitzar, també culturalment s'han d'aclimatitzar.
Però tots són guetos.
Ah, evidentment. Tots I si nosaltres, en vez d'ajudar a fer comunitat, fem guetos,
no,
mantenim...
Però nosaltres com podem ajudar? Són nosaltres que han d'ajudar o són els que venen que s'han d'acomodar?
Jo crec que hi ha d'haver 50% de possibilitats. Perquè, si no, anem a una societat dividida, una societat insolidària i una societat egoista. I, evidentment, jo amb això estic totalment en desacord.
Què trobeu de això, Joan?
Dividida hi està, però. Dividida hi està. A més, també et vull resaltar una cosa. Aquest dia a Facebook corre un vídeo de 1993 d'un poble de Jaén, de la Setmana Santa, i resulta que això que deies tu, que la meitat són dones que duen el pas, i van vestits tots amb un traje i corbata, homes i dones. No van vestides de dona, van vestides d'home. Però bueno, és igual, són dones, i van a la paritat, vamos. I me sembla que això d'homes i dones fa molta estona que estaria superat si ara no remenessin a xicolati i començassin a que si dones sí, si dones no. I el que diu en José... Hi ha moltes dones que fan feina, i hi ha molts homes que també fan de feina. Vull dir, hi ha moltes més dones avui dins el sector.
Joan, trobes tu que és un problema de feina o és un problema conceptual i cultural de que han viscut una discriminació positiva en contra de la dona?
Jo crec que discriminació positiva
jo te voldria...
tenia un paper... fa moltíssims anys tenia un paper que avui no el té.
Jo no sé si culturalment o serà processalment adequat dir-ho, però llegint la Bíblia i recordant els ensenyants que ens van donar, la dona sempre està marginada i culpable de... des de sa poma de Nadal i Eva.
Jo, com que es dia de sa poma de Nadal i Eva, no hi era.
No hi eres.
Jo, la veritat, en, no.
Però durant 2.000 anys, durant 2.000... Escolta, Joan...
He tingut dues germanes i una mare, i la veritat, però, no, la no, nostra no, no, hi era, érem dos contra tres.
No anirem als aspectes personals. Anem col·lectivament, queda clar que la societat era machista, la dona estava marginada, i gràcies ara, tenc que dir, mira, de defensant el papa actual, que romp esquemes, que permet inclús que determinats cànons, ho diré d'aquesta manera, els vol rompre en benefici de la igualtat home i dona.
I que hi ha càrrecs que són de dones, allà, ja, del Vaticà.
Avui també hi ha hagut qui ha mullat que, sobresalga el papa, que prest, diu, no sé si ho veurem nosaltres, ha dit un, diu, però diu, hi podria haver una papada.
Bueno, però entre el que es diuen els cafès
i
el que es diuen a Twitter no hi ha massa diferència.
Sí.
Però a vegades tota aquesta cosa hi ha bastanta demagògia, perquè si mos n'anem bastant pendarrere, jo tinc el disco dur que me funciona molt bé de fa 60, 70 anys, i a vegades de la setmana passada no sé de què he berenat. I amb això us ho dic sincerament. Però sí que tinc una gran memòria que en aquella època que hi havia a les cases, vull dir, en els hogars, hi havia dos rols, que era l'home que sortia a fer feina per guanyar doblers i la dona que hi duia la casa per tenir la casa ben aclarida, per menjar, tenir els al·lots, etcètera, etcètera. Jo vaig conviure amb mo mare, amb mon pare, amb ties, concos, i no els vaig veure marginades, ni que es queixessin,
que no.
Per res. No es queixaven per res. I no pensis que és qui comandava a la casa, fot somo, que conec jo per
patrament. Dones de tota la vida.
De tota la vida. Qui comandava era la dona.
Sempre.
Vull dir, aquí hi havia una relació que jo, diràs, eren temps millors? No, diferents. Els d'ara,
diferents. Són diferents,
però
sí, i n'ha millorat.
Són un fet, i els fets són tuixots.
Vinga, tenim 5 minuts.
Però trobes, Josep, que no estava assumit el rol de la dona en aquella època, de la mateixa manera que tu tens el disco dur, i també no podien tenir compte corrent en el banc, ni siquiera podien votar. Que és que el disco dur s'interromp, has fet un reset especial.
No, perdona, és que jo en aquella època no se podia abocar perquè hi havia en Franco. Però si ho tens clar. Toni, no me vinguis amb història.
No, jo no he nomenat a ningú.
No hi havia vot. Vull dir que no, en el PAC podien tenir... Que punyeta.
Vinga,
en Toni només se'n recorda del que li
conté. Com tothom. Una qüestió. Avui s'ha portat el diari, posa que l'un de reciclatge anem fatal. Fa uns anys us deien que Menorca era un exemple en quant a reciclatge, recuida selectiva i tot això, i ara es veu que no mos hem aturat i no estan. I jo us he passat una foto fa una estona en el grup que tenim aquí de WhatsApp d'un munt de plàstic que vaig veure la setmana passada a una platja. Era per una zona que no és de difícil accés, però sabeu que darrerament hi ha grups, associacions que poden adoptar platges, associacions i ONGs que fan platges, i clar, on pensava quan van a fer netes platges que recueixen el plàstic i se l'enduen, el reciclen o el duen, jo què sé, el lleven de la platja. I d'on no? Resulta que és el que van a la platja, el manco en aquesta que vaig veure, que recueixen el plàstic de la vorera de la mà i el col·loquen a un racó, amuntonat, i ja vindran a recollir-lo, no sé qui deu anar. Això em sembla que és un mal exemple de reciclatge i de fer net la nostra costa. Si anem a recollir els plàstics, ens duim a reciclar, ens duim a punt verd, tots ens duim a abocador, però no, simplement baratar-los de puesto, i ho dic, per totes aquelles fotos que mos envien de que han anat a fer net una platja, no sé què. Escolta'm, però que s'han duit el plàstic, qui l'ha d'anar cercant el plàstic?
Exacte.
Bé.
Són el mateix que hi ha avui a la primera pàgina del Menorca, recollida de aceit i matèria orgànica en xifres irrisòries. Però, sobretot, jo no puc entendre en què inclús hi ha puestos de recollida d'oli, que sí que es de bé que hi ha qualcú que et posa dins una botella de plàstic, sí. Però en vez de posar-los dins el container de recuir, ja. Es deixa de fora.
Però jo no sé si se recuida d'oli si xerren d'aquests contenidors que hi ha públics perquè tu puguis tirar soli.
O dels privats.
O després, exacte, de les empreses privades que sí que recueixen soli i en fan negoci perquè el duen a l'envien fora i allà en fan biodiesel o no sé què. O dir, que això també està molt bé. I, jo... i em va sonar en José en el que xerra moltes vegades de la recuida d'aquesta porta a porta que tu ja pensam que això...
Jo no estic massa
serà un pitafe.
Jo se recuida de porta a porta, estic en contra d'ell.
Vale.
En contra d'ell perquè aquest dia, que hi ha bastant de vent aquí, de part de vora que meua, a la plaça de la Conquesta, hi havia dos gallinots, dues gaviotes, que anaven allà a unes bosses que havien deixat de fora del contenedor de fems i picaven allà. Vos imagineu el que passarà quan hi hagi porta a porta i deixin de fora? Primer punt. Segon punt, una cosa que jo m'agrada sempre en el tema de reciclar, nosaltres som molt estrictes a la nostra. Avui n'he ratllat amb la meva dona. Això sí que no ho fem ben fet, que és el tema de soli vegetal que l'haurien també de recuir i d'olor a puesto. Això, verdaderament, no... avui ja me n'aniré a comprar, m'ho anem a comprar, un recipient d'aquest per poder posar l'olla a dintre i anar-lo a abocar. Perquè sí que és una cosa que ho teníem pendent, perquè ho he vist a través del diari. El que sí que m'esgarrifa, el que m'esgarrifa és veure el que han enterrat a Milà. 10.000 tonelades de fems estan enterrades a Milà. Senyores, per molt de tanques que hi hagi allà, que estiguin molt aïllats d'enterra, això és una cosa que me preocupa molt.
Sí, sí. Joan, què trobes tu de això, de la recuida de plàstics? Recuida...
Jo, la recuida de plàstics, aquesta que hi ha per les voreres de la mà, me semblen molt bé i haurien de continuar. Però el que dius tu...
Però que se'n duguin.
Aquests plàstics s'han de posar a un puesto o l'altre, o al manco. Aquestes camionets que normalment sempre passen per allà,
no,
perquè
aquí,
hi ha contenedors...
Sí, però aquí, jo sóc a un puesto on els camionets no hi poden passar. Aquí si n'hi van amb un helicòpter o
sí,
si n'hi van...
Mira, tenen la clau hasta de la barrera, hasta de la barrera de la talada, sí. De la taleda...
I podien anar també amb una embarcació, també podien anar-hi a recull.
A més, una altra cosa. Els plàstics, quan te'ls deixen amuntonats a una vorera de la mà...
I puja una tramuntanada.
Amb una tramuntanada, sí, un temporal de surt, tornen a puestos.
Vinga. I una altra cosa, ja que xerran de platges, i mos queda només un minutet i mig, vosaltres sou partidaris que els cans vagin a les platges a determinades hores?
No.
Hi ha de platges en cans o no?
No.
No?
Jo no.
Jo no estic en contra dels cans que no vagin a les platges. Jo, de lo que estic en contra...
Ah, telefona, Joan. Vinga.
Què faré jo? Que
vagin a molestar a la gent.
Exacte.
Totalment d'acord.
Que també hi ha babes i fer ona, tampoc. Per això hi ha platges que van només unes hores.
Però si d'un escà fermat, al costat d'esquip a la platja, per què no hi pot anar? Jo me molesta més un cap per dir-me que la corda aquella no acaba mai, que te posa per les cames i a vegades te va caure. No, senyor, vull dir, el que té de tenir educació és el dueño del cap. I segur que és qui s'endú un cas a platja no el mullarà així com així.
Josep, canvio de tercio.
Però ràpid.
Dones una hora bona al Minerva, allà els companys teus, per la sessió de la plataforma a Obres de Ports.
Molt bé.
A cos zero i, evidentment, sense crear cap problema.
Afortunadament. No tenim temps per xerrar d'aquesta qüestió perquè no és tan polida com sembla.
Ja podem ratllar mano, Toniet, això. No tant bueno, de bona, no.
Bueno, de la sessió.
No tenim temps per més.
Jo el que la volia...
Que s'aprofités.
I que fagués de restaurar.
Joan, o sigui, que el que diu el menor...
Sí, és correcte, però sí. Hi ha més. Joan, José i Toni, adéu, bon dia.
Adéu.